La Finestra Indiscreta, el programa per estar al dia de les estrenes de pel·lícules i sèries perquè no et perdis res del que val la pena. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
El moviment de la Nouvelle Vague continua sent un referent per molts cineastes. El seu esperit revolucionari és una inspiració en l'actualitat. Potser perquè avui costa trobar al cinema aquella espurna transgressora de Godard, Truffaut i companyia. Avui ens endinsem en el moviment de la Nouvelle Vague per explicar per què va ser tan revolucionari, com es vincula amb el present i per descobrir, més enllà dels noms més coneguts, cineastes i pel·lícules que han quedat més oblidats. Tot això coincidint amb el retorn a les sales de cinema del final de l'escapada, una de les pel·lícules més icòniques de la nova onada, i l'estrena recent de Nouvelle Vague, la pel·lícula homenatge a aquest moviment de Richard Linklater. Per fer-ho, ens acompanyen avui els nostres col·laboradors habituals, que intentem avui, per cert. La Glòria Salvador Corretger i el Manu Yáñez. Benvinguts.
Què tal, Toni?
Hola, Toni.
Estem aquí connectadíssims a l'esperit de la Nouvelle Vague.
Absolutament.
Doncs comencem. I començaré fent-vos una pregunta, jo crec que bastant elemental, però crec que hem de començar per aquí, que què és el que fa que la Nouvelle Vague fos tan revolucionària?
Doncs mira, jo diria que en gran mesura tot està lligat a dues idees que són la llibertat i la improvisació, i el que fa la Nouvelle Vague essencialment és trencar amb tot el cinema anterior, sobretot amb el cinema, diguem-ne, més acadèmic i més literari francès, també amb el cinema més clàssic, no? Perquè el que fa la Nouvelle Vague, les pel·lícules de la Nouvelle Vague, és qüestionar la narració tancada i la transparència del relat, no? Ja no es busca tant aquesta identificació total, no?, amb el personatge. I després, a nivell més tècnic i formal, doncs es fan servir recursos com la càmera en mà, el muntatge discontinu, no?, aquests salts que veiem entre un pla i l'altre, això fa que hi hagi, doncs, salts temporals, mirades a càmera dels personatges, no? I després moltes veus en off que són com a molt fragmentades, i tot això fa que siguin pel·lícules que al final pensen sobre el propi cinema, no?, sobre el propi dispositiu, i es converteixen en una mena d'espai de reflexió, d'experimentació, i de fet tot això donarà peu al que és el cinema modern, no? I són pel·lícules que ja no busquen explicar històries com tancades i perfectes, no?, sinó més aviat que siguin històries obertes, deixar buits, moltes coses en suspens, no?, que no s'acaben d'explicar.
Jo diria que la Nouvelle Vague va ser un moment com d'empoderament pel cinema. Si pensem la història del cinema, tenim com l'origen, el cinema mut, on tot estava per inventar. Després va venir el cinema clàssic, on van passar moltíssimes coses, però essencialment el cinema va agafar aquest impuls narratiu, no?, aquesta capacitat d'explicar històries d'una manera apassionant, amb molta energia. I arriba la Nouvelle Vague i el cinema descobreix noves possibilitats, no?, aquest procés d'empoderament. Ara el cinema no es limita a explicar històries, sinó que pensa en termes com filosòfics, et convida a experimentar i a sentir els gestos amb una intensitat que no havíem trobat, potser, abans a la història del cinema. És un moment d'empoderament. Sí.
Potser per això, potser és per aquest empoderament que la Nouvelle Vague encara ara resulta tan inspiradora.
Clar, és que, de fet, la pel·lícula de Linklater té la capacitat, no?, de capturar aquesta qüestió, no?
És a dir, aquesta excitació,
sí,
no?
Sí, et genera aquest desig, no?, de fer cinema. Abans amb el Manu parlàvem, no?, i dèiem, no només de fer cinema, de fer coses, no?, de tirar endavant,
sí,
projectes,
molt,
no?
Molt de joventut.
Molt de joventut, clar. Jo crec que tot aquest esperit està molt connectat amb la joventut, està molt connectat amb les ganes de viure, no?, amb les ganes de provar coses noves, de portar la contrària, de trencar les normes, no?, de ser atrevit, que connecta amb aquest empoderament, no?, que ara comentava el Manu. I, clar, el Godard i els seus col·legues, que essencialment eren una colla de grans amics, no?, estaven decidits a fer pel·lícules, costés el que costés, a fer les pel·lícules que ells volien, perquè ells tenien molt clar el tipus de cinema que volien fer i que era diferent del que s'havia fet fins al moment, i no es volien doblegar a les convencions ni a les peticions de ningú, no?, ni dels productors, que això és una cosa que es veu molt a la pel·lícula Nouvelle Vague, no?, com el productor li diu, has de fer això, has de fer això, i Godard, en general, li va dient, no, això ho farem així, això ho farem,
sí,
així, no?
Fins i tot tenen una discussió sobre el que vol el públic, no?
Sí.
És que el públic vol això. Oh, bueno, com ho sabem que és el que vol el públic si no provem de donar-li una cosa que no és el que vol habitualment, no?
Exactament. Clar, la Nouvelle Vague trenca amb el passat I penso que aquest esperit de trencament i de mirada cap al futur amb esperança i amb un desig de revolució és perpetu, no? I em sembla que la pel·lícula de Linklater potser la seva major virtut és que dialoga amb el passat però sense cap tipus de nostàlgia, no? És com abraçar certes idees, certes herències del passat però sempre per mirar cap al futur amb aquest esperit juvenil i revolucionari.
Oh, tu ne l'as plus?
Elle est au garage. Allez, quoi, je reste avec toi.
De toute façon, j'ai mal à la tête.
On sera pas ensemble. Mais je voudrais rester à côté de toi.
Non, ce n'est pas ça, Michel.
Si expliquem l'argument del final de l'escapada, que bàsicament explica la història d'un delinqüent que fuig de la policia i que arriba a París per cobrar uns diners que li deuen, i mentre és allà intenta convèncer la seva amiga americana perquè marxi amb ella a Roma, segurament a algun oient li costarà veure perquè va ser una pel·lícula tan trencadora. Què li diríeu a aquest oient?
Ostres, jo li diria que la qüestió narrativa, la història que t'explica, només és la superfície d'aquesta pel·lícula.
Sí, és una excusa, no?
Una excusa, sí. Hi ha quelcom molt més profund i que jo, ara quan venia cap aquí pensant en la pel·lícula, pensava, ostres, què va ser l'únic d'aquest film? I com podríem pensar avui en dia què va suposar aquella pel·li, no? I em venia al cap... Com és una tarda que passes amb grans amics i amigues,
sí, sí, sí.
No? Què és el que acabes recordant d'una gran tarda, d'un gran dia amb grans amics? Potser gestos memorables, grans idees que t'han arribat, que algú ha comentat, una abraçada que t'han fet... Aquesta pel·lícula i les primeres pel·lícules de Godard, sobretot, són com tota aquesta energia, tots aquests grans moments concentrats... convertits en grans idees i convertits en imatges, no? Jo diria que aquesta pel·lícula, al final de l'escapada, és això, aquesta energia juvenil convertida en imatge, primer en pensament i després en imatges.
I clar, explicat així l'argument pot semblar un argument com a molt narratiu, no? I en canvi la pel·lícula no és tan narrativa i de fet hi ha una voluntat de reescriptura, no?, del gènere, és a dir, Godard estava molt fascinat, no?, pels gèneres cinematogràfics i de fet hi ha un desig, o sigui, Jean-Pierre Melville, per exemple, no?, per ell era un grandíssim referent perquè era algú d'una generació anterior però que també tenia una voluntat, no?, de renovar el cinema, llavors hi ha aquest desig com de renovar velles formes. De fet, Godard sempre ha dit que ell és un gran defensor de les cites, no? És a dir, d'incorporar elements que formen part, doncs, en aquest cas, d'altres pel·lícules anteriors. No? Moltes de les seves pel·lícules més assagístiques o la sèrie Histoires du cinéma fan això, no? És a dir, posen de costat imatges d'altres pel·lícules. Llavors, jo crec que aquí hi ha una voluntat de retornar sobre imatges, figures, arguments, no? Fins i tot, quasi bé diria, diàlegs, que a tu ja et sonen d'altres pel·lícules, però...
Al final
però...
això és el gàngster i la noia.
Evidentment, però no té res a veure amb les pel·lícules de gènere que has vist abans, no?
Tot això comença, anem a fer allò de on va començar tot això.
Anem a l'origen.
A la Galles del Cinema.
Evidentment.
Clar, és aquesta revista fundacional essencial en la història de la crítica de cinema.
Que encara existeix.
Sí, totalment, està molt viva. Segueix sent de les més importants, si
a
no
França,
la més important.
Sí.
I clar, en aquell moment, en els seus orígens, es van concentrar aquestes cinc figures que han acabat sent els grans protagonistes de la Nouvelle Vague, que van ser François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, Jacques Rivette i Claude Chabrol. I ells, d'alguna manera, posen en marxa el que podríem conèixer com la política dels autors, que és quelcom que ells prenen d'una altra figura que és un gran far, que és André Bazin, el gran crític, que el que celebra o el que proposa és que els directors i directores de cinema ja no són artesans que coneixen una sèrie de tècniques
no?
I que tenen unes certes habilitats narratives que els hi permeten explicar històries amb imatges. No és això. Segons Bazin i després segons els crítics de Cahiers du Cinéma que acabaran protagonitzant la Nouvelle Vague, els directors i directores el que fan amb les pel·lícules és projectar la seva visió personal del món. No? Són artistes que estan expressant un ideari personal a través de les
pel·lícules.
Per tant,
són autors.
Totalment.
Clar, tenen una escriptura visual determinada determinada que tu, o sigui, que tu identifiques. Tu veus una Clar. Pel·lícula d'Alfred Hitchcock i dius, aquesta pel·lícula és d'Alfred Hitchcock, ràpidament, no? I tants d'altres autors clàssics o contemporanis. De seguida tu identifiques un determinat tipus d'imatges o de colors o d'enquadrament. I això és una cosa que ells reivindiquen, no? I posen de manifest sí. perquè fins al moment, diguem-ne, que es considerava això que deia el Manu, no? Que els cineastes essencialment eren uns tècnics que posaven en imatges doncs, un guió que algú havia escrit. És a dir, fins i tot el guionista podia ser considerat quasi bé, diria, més autor sí. que el propi director, no? I en canvi és el moment en què ells diuen, ei, un moment, això no és així, no? I és, la política d'autors ha estat la clau, no?, de la revista Caius de Cinema Totalment. I, de fet, ha fet molta fortuna perquè s'ha acabat imposant, no?
I ho apliquen d'una manera molt radical i a vegades gairebé absurda, en el sentit que, per exemple, ells celebren amb tota rotunditat que una mala pel·lícula d'un bon autor és molt més valuosa que una pel·lícula rodona d'un cineasta amb poca personalitat. No?
Sí, sí, absolutament. Sí, sí.
Són molt radicals.
Bueno, eren molt és una radicals. Proposta radical.
Però eren molt coherents.
Això sí. Clar.
Molt
això
coherents.
Sí.
Clar. Va, doncs ja els tenim a la Calle du Cinema, grup sí. d'amics, radicals, crítics de cinema... Però a partir d'aquí, com definim els trets característics de la Nouvelle Vague?
Home, jo essencialment diria que són nous temes, són nous rostres i noves maneres
sí,
de filmar.
Nous, eh?
Sí.
Temes, rostres i maneres de filmar.
Sí, sí, sí. Fan un cinema molt, molt personal, justament. Clar, el que és bonic d'aquestes figures de Cahiers du Cinema, com deia abans, són molt coherents perquè ells escriuen i defensen tot un seguit d'idees a la revista, quan són crítics, però quan fan el salt a la direcció, ells tot això ho apliquen a les seves pel·lícules. És a dir, que hi ha un discurs teòric molt clar que es trasllada també en la direcció. I ells fan un cinema molt personal i fan un cinema de baix pressupost perquè és la manera de poder fer les pel·lícules que ells volen i de tenir aquesta llibertat no?, que persegueixen. Roden en exteriors, que és una cosa gens habitual en aquell moment, perquè totes aquestes pel·lícules franceses més anquilosades es feien sempre en interiors, en platós. Llavors la idea és sortim al carrer i portem la càmera en mà no?, i ens dediquem a perseguir una mica la realitat. No? És com atrapar un moment...
La seva realitat, també.
Clar, la seva realitat.
El que ells coneixen.
Sí, i treballen amb actors no professionals o amb estrelles, podríem dir, com desmitificades, no? I sempre, sempre amb aquesta forta consciència del llenguatge cinematogràfic. I clar, com que filmen al carrer, incorporen tot el que passa al carrer. Que passen una gent pel darrere, queden incorporats en el pla, no? I van sobretot a filmar llocs on ells viuen, no? És a dir, si els agrada un bar, és a dir, el bar que apareix al final de l'escapada, doncs és on ells anaven, no? O si hi ha un lloc que els agrada, és a dir, només filmem coses que ens agraden, espais que ens agraden o espais que nosaltres evitem. I després una altra qüestió també, en aquests trets, no?, que tu ara em demanes que crec que és important, és com experimenten amb el muntatge, sobretot Godard, no?, que és qui potser s'interessa més per aquesta qüestió, que considera que és una eina central, no?, i ell sobretot entén el muntatge com una eina d'alliberament del pensament no? i de la imaginació. Es poden construir moltes coses a través del muntatge. I una última qüestió que a mi m'agradaria destacar és que la Nouvelle Vague també filma un nou tipus de dona. La figura femenina no? és una figura moderna, forta, decidida, amb una gran personalitat. És un nou tipus de dona. I després veurem, no? en parlarem, espero, amb una miqueta de detall, com hi ha doncs, un seguit de dones que van tenir un paper molt significatiu dins d'aquest moviment.
Jo destacaria un punt més, que és la qüestió gestual. I la capacitat que tenen aquests cineastes, i en particular Godard, per capturar gestos dels seus actors i actrius i convertir-los en icònics. No? Aquesta, la imatge de Belmondo passant-se la mà sí, pels llavis...
Sí, sí.
O certes mirades a càmera, no? O els personatges corrent en diferents pel·lícules també de Truffaut, no? Corrent per dins del museu, per dins d'un museu, del Louvre, imatges icòniques, no? Són artistes que veuen, en certa mesura, de l'art més elevat, però són artistes també populars. Hi ha quelcom com d'art, de pop art,
sí,
gairebé.
Sí, són icones
no?
de la cultura popular, no sí. ho has pogut dir millor. Sí, 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 totalment d'acord.
Doncs fem un qui és qui de la Nouvelle Vague.
Endavant.
Podem començar per Godard, que és la cara més visible.
Godard és, jo diria, la figura central i més radical de la Nouvelle Vague, tant per la seva obra cinematogràfica com també per la seva trajectòria intel·lectual i política, que és important. De fet, Godard sempre deia que ell, com a figura, no, com a cineasta, com a Jean-Luc Godard, era molt conegut, tothom el reconeixia de pressa, però que quan després es preguntava a la gent quines eren les pel·lícules preferides, no, de Jean-Luc Godard, la gent no sabia quines pel·lícules havia fet. És a dir, que ell...
En coneixia una, no? Ell, coneixia només al final de l'escapada. Ja, això li hauria passat molt.
Això li passava una mica.
Moltíssim. En les llistes de millors pel·lícules de la història de Sight and Sound mai ha estat en el top 10 Godard. En canvi, quan alguna vegada s'han fet votacions dels millors directors de la història,
apareix Godard.
Sempre està el primer o el segon. És, i aquesta és, paradoxa.
És una paradoxa interessant, no? És a dir, jo crec que tothom sap qui és Jean-Luc Godard, però és veritat que quan preguntes pel·lícula, ai... No sé exactament quines pel·lícules ha fet, no?
I té períodes tan diferents, a més, és difícil quedar-te amb un Godard. Hi ha hagut tants Godards?
Sí, totalment d'acord. Godard va tenir una infantesa molt feliç, va viure en una família, diguem-ne, acomodada, no? Tot i que al final de la seva vida ell sempre va dir que s'havia sentit una mica marginat, incomprès, perquè havia quedat com una mica en els marges, no? Ja no se sentia tan central. Ell estava fent uns estudis als 18 anys universitaris i va descobrir el cinema als cineclubs del Quartier Latin a París, no? Com tanta gent d'aquella mateixa generació, i en el moment que va descobrir el cinema va dir: jo no vull seguir estudiant això que estic fent ara, i el que vull fer és cinema, no? I ell sempre va defensar una idea que em sembla molt maca i em sembla important reivindicar actualment també, que és fer un cinema col·laboratiu, en equip, no? Treballar en equip. Aquesta cosa de l'individualisme, no. Si no, és important que tots junts estiguem units, diguem-ne, per tirar endavant aquests
projectes. És curiós perquè sembla incompatible amb la idea de l'autor, no?
Sí, però, no, què va? Era important, compatible. Era compatible. I, de fet, ell sempre va dir que tot això va ser possible gràcies a la unitat, no? De tots aquests amics que formaven part de Cahiers du Cinema, no? Ell sempre deia: tenim una llibertat a l'hora de parlar de cinema i de dir-nos realment el que pensem, no?, sobre totes aquestes pel·lícules, que això ell sempre li va donar com a molta força.
I de fet, ell va tenir un període on va fer un cinema absolutament col·lectiu, sí, amb el grup Giga Bertov, sí, sí, quan arriba en maig del 68 i Godard es polititza brutalment, va fer una sèrie de pel·lícules amb un col·lectiu i ni tan sols firmades com a Godard.
No, signaven així, no?
Sí, sí,
Hi ha una anècdota que em sembla curiosa, que és que Godard, quan va decidir que volia dedicar-se al cinema, li va demanar a la seva mare que escrivís una carta a Jacques Doniol Valcross, que també formava part, diguem-ne, d'aquest cercle de Cahiers du Cinema, però en aquell moment encara no es coneixien, era quan Godard era més jovenet, perquè les mares es coneixien, i llavors li va dir: escriu una carta a la mare de Doniol Valcross, que en aquell moment portava una revista de cinema,
sempre
perquè convidés a Godard a participar a la revista, no, i efectivament la carta es va enviar, així va
ser, va funcionar.
Ho explica el propi Godard i així, diguem-ne,
o sigui, al
va entrar
final,
al món del cinema.
L'origen de tot és la mare de Godard, no és
sempre,
Godard.
Sempre són les mares.
Em sembla una anècdota entranyable.
Odile Monod es deia la mare de Godard, filla d'un banquer.
Molt bé.
Clar, parlar de Godard és parlar del final de l'escapada.
Sí, i el final de l'escapada, clar, és la seva pel·lícula més coneguda, indiscutiblement, entre el gran públic, perquè al cap i a la fi és una lliçó de cinema. És una pel·lícula, i això es veu molt bé a la pel·lícula de Linklater, no?, que ens ensenya com es fa aquesta pel·lícula, no? Veus molt bé com Godard feia una cosa que, de fet, ell va explicar en molts dels seus textos i entrevistes, que era la posada a punt en el darrer minut, no?, que volia dir: en el darrer moment decideixo on col·locaré la càmera, quin moviment faran els personatges. Això que el Manu ara comentava del gest, no? Farà aquest gest o farà aquest altre, no? Es miraran en aquest moment o miraran a càmera? És a dir, sempre esperar fins al darrer moment per acabar decidint això com seria. Després, aquesta idea de: vaig buscant el tema de la pel·lícula, no? Vaig sobre la marxa. És a dir, sé que estic buscant alguna cosa, potser no sé exactament encara quina és, però ja l'aniré trobant a mesura que va avançant el rodatge. Després, aquest gust per la cita que abans us comentava, que ell també en moltes ocasions va explicar que el fet de tenir a Jean Siberg a la pel·lícula era una manera de citar Bonjour Tristesse, no?, d'Otto Preminger, que era la pel·lícula que ella venia de fer, no? I ell deia: no deixa de ser una mena de continuació d'aquell mateix personatge, no? És a dir, hi ha com una connexió entre les pel·lícules. Després, tot el treball que fa amb els actors com els demanava que mantinguessin els gestos que ells tenien com a individus, no? És a dir, a ell li interessava incorporar una veritat d'aquests cossos i d'aquestes persones.
És com apropar el cinema a la vida.
Totalment,
també, no?
Sí, és com fondre una mica el que és realitat i ficció, no? Fins a quin punt és Belmondo o fins a quin punt és Michel Poincaré, no? O fins a quin punt és Patricia, fins a quin punt és Jean Chiberg. És que els actors no se sentin dominats pel personatge, no? Sinó que hi hagi una mena d'equilibri entre les dues coses. Després, aquesta voluntat de fer poques preses, no? Que és una cosa que, de fet, si no recordo malament, crec que en aquell trajecte que va amb Rossellini en cotxe a la pel·lícula de Linklater li diu, no? Filma de pressa, facis poques preses. Aquesta idea de capturar una mica el moment, que és un moment que com que ja ha passat, doncs tampoc ens hi tornarem a posar, no? Aquesta preferència pels films de gènere. I després, una cosa que també explica Godard, que em sembla molt bonica i que es desprèn molt bé de la pel·lícula Nouvelle Vague, és que ell volia treballar sempre amb gent que estigués disponible. És a dir, ell no sabia quan li vindria la inspiració. Per tant, ell necessitava un equip al seu costat que estigués esperant perpètuament i que no tinguessin pressa. I en el moment que ell deia, ara sí, en aquell moment tots es posaven a treballar, no?
Clar, moltes de les qualitats que menciones, tota aquesta idea de fer la pel·lícula sobre la marxa, de capturar elements del real d'una manera única, em fan pensar en elements purament cinematogràfics, no?
Sí, sí, sí.
Mètodes i estratègies que és molt difícil imaginar en un altre art. En aquest sentit, em sembla que l'univers de Godard això va empoderar el cinema i el va portar, no sé si dir, a un altre nivell, a noves possibilitats, o si el va portar a ser un art més únic o més singular.
Clar, també era interessant com a nivell de guió, que això també es veu molt bé a la pel·lícula Nouvelle Vague, ell no escrivia guions, ell no tenia un guió acabat, no? Totalment apamat amb totes les escenes. Ell sempre deia, jo escric 7 o 8 punts fonamentals que sé que s'han de desenvolupar en aquesta història. I escric la primera escena. I a partir d'aquí anava fent aquesta cerca, no?, que abans us estava comentant. Per això ell sempre deia, hi ha dos tipus de cineastes. Hi ha els cineastes que ho tenen tot escrit i els cineastes que sortim a buscar a veure què trobem, no? I sempre s'incluïa dintre del que seria aquesta segona categoria.
És una forma de treballar no apta per persones endreçades, també he de dir. En aquest qui és qui de la Nouvelle Vague que estem fent ara, també tenim a François Truffaut, que ja havia filmat pel·lícules, de fet, abans que Godard.
Totalment. Potser és l'altre gran cineasta fundacional de la Nouvelle Vague, no? Abans la Glòria explicava que Godard va tenir una infantesa feliç. En el cas de Truffaut és tot el contrari, no? Ell va tenir una infantesa complicada, l'arrossegava com un trauma, com una font d'una certa melancolia, i tot això va esclatar en aquesta pel·lícula única i molt, molt emocionant, que va ser Els 400 cops, no? La pel·lícula de 1959 que va triomfar a Cannes i que va, d'alguna manera, va ser l'impuls definitiu per l'inici del que coneixem com la Nouvelle Vague. Truffaut, jo diria, a diferència de Godard, feia un cinema més obert a l'emoció i també més proper a una certa idea de narració. És veritat que va treure la càmera al carrer, la va apropar cap a una melancolia que en aquells moments potser se sentia com quelcom més heterodoxa, però va fer un cinema més emocional. En aquest sentit, abans comentaves, Glòria, que la majoria de cineastes de la Nouvelle Vague van ser molt coherents. Truffaut sí que va anar prenent un camí la seva obra, que jo diria que el va anar apropant cap a la literatura, en un cert sentit. I té gran... Algunes de les seves grans pel·lícules són adaptacions literàries. Penso Les dues angleses i l'amor, o Les dues angleses i el continent, no? En el seu títol original, que són adaptacions literàries. Té algunes pel·lícules que s'apropen més a una aproximació més tradicional a la paraula. Després també, de la mà de Gomer, segurament parlarem de la paraula. Però és un cineasta també molt únic, Truffaut, molt, molt diferent a Godard, que va fer el seu camí i que va deixar, jo diria, una memòria sentimental molt intensa.
Però en realitat el primer membre de la calle que passa de crítica a director va ser Claude Chabrol.
Sí, Claude Chabrol, evidentment, també forma part d'aquest nucli original, i hi ha una anècdota que és graciosa, que és que quan ell va filmar la seva primera pel·lícula, l'any 57, que es va dir Le Beau Serge, no?, quan va arribar, no?, en el rodatge, ell no havia estat mai en un plató i no sabia com funcionava res, és a dir, no sabia on era el visor de la càmera,
ni per on mirar, no?
No sabia exactament què s'havia de fer a nivell tècnic, però tenia les idees molt clares, perquè havia vist moltes pel·lícules i havia après perfectament com es feia cinema. Llavors, ell va aconseguir fer-se respectar per tothom de l'equip, perquè no va dubtar en cap moment, però va aprendre moltes coses, no?, en aquest primer rodatge. Jo de Chabrol, essencial, realment diria, és algú que va tenir la capacitat de fer una dissecció sobre la burgesia, ho va fer de vegades d'una manera fins i tot diria cruel, bastant freda, bastant irònica, i un dels directors que probablement més el va influir va ser Alfred Hitchcock. De fet, ell havia escrit amb Romer un llibre sobre Hitchcock, per
increïble,
tant,
un llibre increïble,
un llibre preciós, i un llibre que a través d'ell, doncs clar, evidentment va fer una anàlisi tan profunda, no?, sobre la seva obra, que és evident que era un cineasta que li interessava molt. I bé, per ell, igual que per Hitchcock, no?, el crim, perquè a totes aquestes pel·lícules de Chabrol sempre acaba havent-hi algun crim, algun triangle amorós, no?, sempre hi ha aquest tipus de situacions com a sòrdides i desagradables, perquè al cap i a la fi el que fa és analitzar la diferència de classes, no?, de classes socials. I la idea és que el crim, doncs, és això, és el símptoma d'una violència estructural.
Mencionant Romer, que seria segurament el quart membre del pinyol,
del nucli dur,
i el més veterà també, el més gran.
Sí, era molt més gran que els altres. De fet, afectuosament a la redacció de Cahiers du Cinema l'anomenaven Le Grand Momo, i bé, era un sobrenom carinyós referit a això, que era algú, bueno, que de fet no es deia Eric Romer, sinó que es deia Maurice Scherer, i tampoc va néixer el 4 d'abril, sinó que va néixer a una data del mes de març, crec que el 21, vull dir que es va falsificar tota la seva identitat, que això és una cosa molt bonica, i de fet era algú que tenia un caràcter molt tímid, molt reservat, això, tenia a més aquest posat, no?, tan alt i prim, una mica encorbat, no?, tenia un punt no esperat-ho físicament, i bé, l'anomenaven així essencialment això, per el seu caràcter, i perquè també era una manera de distingir-lo com una figura sàvia i singular, no?, dintre del que seria la redacció.
I la seva obra està tocada per una personalitat molt única, el seu interès per la paraula, són pel·lícules amb molt diàleg, amb una posada en escena molt, molt senzilla, i on la qüestió del coneixement, no?, explorada a través de la paraula, té molt, molt valor. I alhora són pel·lícules tocades per una lleugeresa molt, molt màgica, i una lleugeresa que està combinada amb una profunditat a l'hora de reflexionar sobre grans dilemes vitals o sobre la moralitat, sempre sense moralisme.
Tot és moral, en Romer.
Sí, que és fantàstic.
Hem parlat que... ens hem estat imaginant com si fossin grans amics, i hem parlat que efectivament hi havia una gran amistat aquí, però, clar, la seva relació també va tenir friccions i conflictes, especialment amb el pas del temps.
Clar, va ser una relació molt estreta, sobretot en els inicis, és a dir, la pinya que van fer en aquell moment va ser fonamental perquè acabés sortint el que va ser la Nouvelle Vague, però sí, van ser unes relacions, diguem-ne, complexes i canviants, no? Molt marcades per aquesta complicitat intel·lectual, però sempre va haver-hi algunes tensions ideològiques. Clar, Godard va ser amic, còmplice i interlocutor crític dels altres tres, però, clar, ell tenia un temperament radical.
Era més radical.
Clar, i després tenia sempre aquesta voluntat de portar les seves idees a les últimes conseqüències, no? I això de vegades, doncs, és el que va provocar algun malestar. Llavors, amb Truffaut la relació va ser inicialment molt propera. De fet, Truffaut va ajudar a Godard a tirar endavant el final de l'escapada. Tots dos van compartir, diguem-ne, una visió combativa del cinema com a gest de llibertat, però és una amistat que es va trencar de manera abrupta als anys 70, bé, perquè no compartien la mateixa idea al voltant del paper polític del cinema.
Més enllà d'aquest nucli dur, també hi ha altres figures significatives que crec que hem de mencionar de la Nouvelle Vague, com per exemple Jacques Rivette.
Sí, potser Rivette és el gran desconegut, no?, d'aquest nucli dur de la Nouvelle Vague.
Jo crec que pel gran públic sí.
Sí, i és una figura importantíssima. Primer, com a crític, té un article molt mític on ell parla de la immoralitat d'un traveling a la pel·lícula Capó, que és essencial per entendre com entenien aquests crítics el cinema i la visió moral que tenien del cinema. I després, quan es va posar a fer pel·lícules, va fer pel·lícules que potser van ser més radicals que les dels seus companys, no?, de generació. Pel·lícules, en alguns casos, molt llargues, fins i tot de
10 hores.
La meva favorita per això és Amor Fu, que és de 6 hores. I
no és de les més llargues, Manu.
No, però són pel·lícules on ell està explorant...
És la breu. La...
Sí, però està explorant, per exemple, la relació entre el món del teatre, el món del cinema, una certa obsessió per, com que també estava en l'univers de Godard i de Truffaut, d'apropar el cinema a l'experiència vital, no? I crear una sopa espessa d'emocions, de gestos arrebatadors.
I d'incorporar l'improvisació, no?
També,
és a dir,
totalment.
Escenes de 45 minuts d'actors improvisant en el teatre. És a dir, que realment va ser molt radical. Per això, probablement, és algú que va quedar també una mica més en el marge i és menys accessible pel gran públic, perquè és un tipus de pel·lícula, doncs, que és més complicada de veure, perquè és molt més llarga.
També cal que ens aturem en la figura del director de fotografia, Raoul Cotard.
Va ser fonamental. Va ser una figura fonamental de la Nouvelle Vague, tot i que, clar, queda, diguem-ne, en un segon terme, perquè no era un cineasta conegut, no?, per les seves pròpies pel·lícules. Però el que és interessant és que ell, abans d'entrar al món del cinema, havia treballat com a fotoperiodista a Indochina. I, clar, allà va adquirir una experiència filmant la realitat i portant la càmera a l'espatlla, etc., que, clar, això és el que després ell va traslladar al cinema quan va arribar a França una altra vegada, no? Aquesta idea de capturar una immediatesa, moure la càmera, controlar la llum també, perquè, clar, es filmava en cel·luloide, no? Llavors no era tan fàcil, clar, moure la càmera i que tot quedés enfocat i que es veiés bé, que quedés il·luminat.
Eren com rodatges de guerrilla,
sí,
no?
Sí, totalment, de documental, de perseguir,
que
no?
Que he passat com a fotoperiodista, efectivament,
va ser crucial.
Essencial.
I és algú que participa d'una manera molt activa en aquesta revolució del llenguatge cinematogràfic, no? És a dir, que és un clar còmplice, i de fet és una figura que va ser imposada pel productor del final de l'escapada, és a dir, Godard i ell no es coneixien, Godard més aviat era reticent, però en canvi després van generar un tàndem creatiu que va donar moltes pel·lícules.
Hi ha un conjunt de cineastes com Agnès Varda o Alain Resnais que sovint se'ls associa amb la Nouvelle Vague, però que de fet formaven part d'un altre moviment cinematogràfic simultani a la Nouvelle Vague.
El moviment de la Rive Gauche, no?, que eren els del costat esquerre del riu.
Que anaven en paral·lel, no?
Sí, clar, és important distingir-los perquè sovint s'acaba assimilant els cineastes que s'inscriuen, diguem-ne, dins d'aquest moviment de la Rive Gauche a la Nouvelle Vague, no? I no, són dos corrents fonamentals del cinema francès de finals dels anys 50 i principis dels 60 que de fet són diferents. Comparteixen un context històric, no?, és a dir, un moment, i comparteixen aquesta voluntat de renovació del cinema, però en el moviment aquest de la Rive Gauche, diguem-ne que es reuneixen sobretot cineastes i artistes que tenen una trajectòria més vinculada al documental, a les arts plàstiques, a la literatura, a l'experimentació, i sovint amb una formació més acadèmica. Aquí, per exemple, podríem citar Alain Resnais, Agnès Varda, Chris Marker, també Marguerite Duras, però com a la seva vessant com a guionista i cineasta, entre d'altres. Després hi hauria una altra figura, que és Jacques Demy, que queda, diguem-ne, al marge de tot això, tot i que era parella d'Agnès Varda, vull dir, que és algú que també comparteix moment històric, però que tenia una personalitat, diguem-ne, que va fer un tipus de cinema més aviat musical, connectat amb el cinema de Hollywood, però que també, diguem-ne, estava flotant en aquell moment en tot això.
Sí, potser per diferenciar aquests dos grups, podríem dir que el camí de la Nouvelle Vague va ser més el de l'espontaneïtat, el d'una certa frescura, d'una certa capacitat d'apropar-se fins i tot amb una mica d'ingenuïtat a tota aquesta qüestió dels gestos, mentre que els cineastes de la Rive Gauche van tenir una mirada més assagística, potser més intel·lectual, sí. més centrada en aquest estudi de la memòria.
Introduïm aquí dos cineastes encara menys coneguts que tots els que hem parlat fins ara.
Mira, a mi sempre m'agrada reivindicar dues figures. Una pertany a la Nouvelle Vague, que és Jacques Rosier, que és probablement una de les figures menys conegudes de la Nouvelle Vague. Ell forma part de la mateixa generació que Godard o Truffaut, però va tenir molta menys fama. Probablement perquè va ser una persona molt independent, va tenir una carrera bastant irregular i es movia sempre al marge dels circuits oficials del cinema francès. I això li va restar una mica de visibilitat. Però sempre va tenir una gran llibertat creativa, no? És a dir, que de vegades, no?, tenir molta llibertat
sí,
també
sí,
fa que pagues
sí.
un preu, no? El cinema de Rosier, que el recomano profundament, és meravellós i té aquest esperit, no?, de capturar la joventut i l'alegria de viure.
Aquest esperit jazzístic, també.
Totalment.
La banda sonora de les seves pel·lícules, moltes vegades,
sí.
Quan estem escoltant,
sí, sí.
Són temes de jazz.
Sí. El seu cinema es caracteritza per un to lleuger, improvisat, observacional, també té aquest punt documental, veure una mica què és el que passa, no? Quasi bé. Hi ha pel·lícules que, si vols veure com era aquella època, no? Veient les pel·lícules de Rosier, entens perfectament com eren al final dels 50 i els principis dels 60. Rosier se centra això, doncs, en la joventut, sobretot, i les trames de les seves pel·lícules se centren en nois que volen sortir amb noies, però que no tenen diners, doncs, per poder-les convidar a ballar o aprendre alguna cosa. Vull dir que són trames com a molt simples, però són pel·lícules que tenen una voluntat d'explorar també la societat, la gent, no?, d'aquella època, les relacions amoroses, sempre des d'una mirada molt fresca i molt espontània, però amb una necessitat d'entendre una mica com era el món en aquell moment, no? Per exemple, una de les seves pel·lícules que jo destacaria és Adieu Philippine, que és una pel·lícula de l'any 62 i que el que fa reflexionar sobre l'arribada de la televisió.
Rosier, com a cineasta que va pertany al moviment però va passar més desapercebut, mm-hmm. però també podríem assenyalar altres cineastes que són posteriors a aquesta generació, mm. que no formen part,
sí.
però que en certa manera van heretar-ho pràcticament tot. No?
Clar, jo aquí crec que hi ha una figura, no?, que penso que el Manu i a mi els dos ens entusiasma, que
és la gran figura,
Jean Eustache.
Sí. Jean Eustache
és una figura també molt invisibilitzada pel gran públic. Ell és posterior a aquesta generació, però va tenir un vincle molt estret amb els autors de la Nouvelle Vague. De fet, moltes de les seves primeres pel·lícules les va poder fer perquè algú li va regalar negatiu de pel·lícules que havien fet. Per exemple, el seu curtmetratge El Pare Noel té els ulls blaus està filmat amb negatiu que li va sobrar Godard d'una de les pel·lícules que havia filmat en aquell moment a principis dels 60. No? Vull dir que els cineastes de la Nouvelle Vague el van acollir, no formava part del moviment, però diguem-ne que és un clar deixeble perquè s'interessa per les mateixes qüestions, és a dir, que també vol, no?, filmar amb aquesta llibertat i amb una voluntat d'entendre també les dificultats,
realitat,
sí, perquè ell també venia de classe obrera, llavors li interessava molt parlar de la gent jove de classe obrera. La qüestió de no tenir diners és compartida amb Rosier, no? Aquest problema, doncs, per exemple, no?, el protagonista d'aquesta pel·lícula que ara citava, que el que vol és un abric per anar a la moda i per poder agradar les noies, no? I tota la pel·lícula del que tractes d'això. És molt tendre, però
sí.
Al cap i a la fi és una trama molt simple, però t'està explicant un seguit de problemes de joves de l'època, no?
I abans parlaves de la dimensió política no evident, no propagandística, però que està també en cert cinema de la Nouvelle Vague i que jo crec que Eustache és un hereu d'això. Uh-huh. I la seva gran pel·lícula, que és La mamà et la putain, de 1973, uh-huh. és un retrat generacional d'aquesta generació que va quedar marcada pel fracàs de l'utopia del maig del 68.
Sí, sí.
No? Hi ha tot aquest moment de revolució, em sembla que els joves conqueriran el poder, transformaran el món, i això no acaba de passar, no? I què queda després d'aquest fracàs? Només queden joves que poden viure com dandis i que no fan més que parlar, però per no plorar, no? D'alguna manera, i és molt emocionant. És una pel·lícula molt trista, però esplèndida.
Que s'ha de veure. New York Herald Tribune!
La Nouvelle Vague va ser un moviment essencialment masculí, només estem parlant d'homes, però també va haver-hi algunes dones clau, poques, però molt rellevants.
Les actrius van tenir un paper central en la imatge i l'estètica de la Nouvelle Vague, perquè van ajudar a construir la idea de... Abans parlàvem, no?, dels personatges femenins i de la seva importància, d'aquest nou tipus de dona, no?, que apareix a la Nouvelle Vague, i aquestes actrius van ajudar a construir-los, a fer un tipus de dona, no?, amb autonomia, amb llibertat, amb complexitat psicològica, que contrastava, no?, amb un estereotip femení més tradicional o convencional. Van tenir un rol molt actiu, aquestes actrius, en la construcció d'aquesta nova estètica de proximitat, de naturalitat, d'autenticitat, no?, aquesta gestualitat de la que parlàvem abans i que caracteritzava la Nouvelle Vague. I, clar, són actrius que pots dir que guapes, no?, són totes aquestes dones, però no només eren un rostre bonic o decoratiu, ni molt menys eren només això, sinó que encarnaven uns personatges, doncs, sovint amb actituds independents, modernes, contradictòries i complexes.
I després també tenim a les cineastes molt importants, com ja hem mencionat a Agnès Varda, però també hi ha altres figures femenines que van participar de la creació, van estar molt presents en la creació d'aquestes grans pel·lícules de la Nouvelle Vague. Penso, per exemple, en Cécile de Coury, que va ser la muntadora del final de l'escapada i col·laboradora habitual d'Éric Rohmer, i també va dirigir alguns documentals. I després tenim aquesta altra gran figura, Suzanne Schiffman, que va treballar ja com a assistent de guió i de direcció tant de Godard com de Truffaut i de Rivette. Per tant, aquesta idea que només va ser un club d'homes no va ser del tot així, en realitat.
També hi va haver grans cineastes dones. Segurament la gran referència aquí és Agnès Varda.
És la gran directora del moment, vinculada amb la Nouvelle Vague, tot i que ara ja sabem que pertanyia al moviment de la Rive Gauche.
Ho hem explicat abans.
Va tenir una llarguíssima carrera, va fer moltes pel·lícules, va filmar fins que va ser molt gran, i de fet se la considera precursora del moviment de la Nouvelle Vague, perquè ella va filmar una peça curta l'any 55, és a dir, abans que totes aquestes figures de la Nouvelle Vague, de les quals hem estat parlant fins ara, no? Ella s'interessava molt per la vida quotidiana i també per aquesta, diguem-ne, proximitat entre el documental, no?, i la ficció, i sobretot aquesta mirada com a poètica, no?, sobre la vida i sobre la realitat. De fet, el seu primer llarg és de l'any 1962, és una pel·lícula molt bonica, que es diu Cleo, de 5 a 7, i el que explica és la història de la Cleo, que és la protagonista, que durant 2 hores, és a dir, és una pel·lícula que transcorre, entre cometes, a temps real, perquè t'explica com aquesta noia està esperant unes proves mèdiques que poden canviar una mica el curs de la seva vida, perquè pot ser que li diagnostiquin una malaltia greu, no? I llavors és tota l'espera d'aquesta noia, com deambula pel carrer, les persones que es va trobant, les converses que té i totes les reflexions que ella va fent al voltant d'aquesta espera, que evidentment l'angoixa. Varda, no?, experimenta formalment i també sempre té abans parlàvem, no?, de la qüestió política, té un compromís polític molt
totalment
clar, a més al llarg de tota la seva obra, també en les seves últimes pel·lícules.
Molt feminista.
I és molt feminista, no? És a dir, és un cinema molt feminista i és un cinema molt centrat en les dones. I aquesta mirada la fa realment, doncs, una cineasta molt diferent de tots els altres cineastes dels quals hem parlat fins ara.
Per què la Nouvelle Vague, ja per acabar, provoca aquesta enyorança actualment? Pot ser que sigui perquè va ser sinònim de llibertat i d'esperit transgressor i els cineastes d'avui es troben limitats en aquest sentit? Ho dic també perquè recurrentment hem anat parlant de la llibertat del productor, no?, que ja experimentaven els cineastes de la Nouvelle Vague, tot i que ells van trobar una llibertat considerable. Pot ser que aquesta certa enyorança, nostàlgia vingui d'això?
Sí, d'aquesta capacitat de transgressió, d'aquest desig de saltar-se les normes o la possibilitat de saltar-se les normes. Tinc la impressió que vivim un moment que en diferents territoris de l'audiovisual la qüestió de la fórmula està molt, molt, molt present. Si pensem en els productes que ens arriben de les grans plataformes, si pensem en com Hollywood, jo diria que avui en dia està tornant a rebel·lar-se contra la realitat contemporània, però jo crec que porta un temps també seguint unes fórmules força rígides. I clar, si penses en la Nouvelle Vague, és tot el contrari. I potser en aquest gest de mirar al passat pot sorgir una certa nostàlgia. Jo voldria pensar en el contrari, no? Que justament de la mà de Godard i del seu esperit revolucionari i de la capacitat per estar-se transformant contínuament, d'alguna manera Godard va ser el Dylan, ha estat el Dylan del cinema. Mm-hmm. I en això Godard és un exemple de transformació permanent i de capacitat de mai perdre aquest esperit rebel.
I de fet ell, quan ja era bastant gran, deia que ell enyorava la Nouvelle Vague perquè era un moment en què no tenien cap mena de por. És a dir, que el fet de ser un grup, de ser un grup de persones que s'entenien molt bé, que es tenien una confiança plena, que es podien dir tot allò que pensaven, obertament, això diu que els va donar una força que de manera individual cap d'ells mai no hauria tingut. I, clar, aquesta comunicació entre ells i aquest desig de fer un seguit de coses atrevides, doncs és una cosa que ell després va trobar a faltar i de més gran va dir, he guanyat por, és a dir, he perdut aquest esperit, no?, una mica.
Doncs espero que amb aquesta estona parlant sobre la Nouvelle Vague l'haguem recuperat, no?
Ai, sí.
Que ens empaltem d'aquesta energia.
Ho necessitem.
Moltes gràcies, Glòria i Manu, per aquesta estona.
A tu, Toni.
La finestra indiscreta. El programa per estar al dia de les estrenes de pel·lícules i sèries perquè no et perdis res del que val la pena. Tots els divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.